interessants aquestes xifres i encara més comentar-les i analitzar-les, aquestes xifres i l'actual situació, amb el soci fundador de Mediapro, el senyor Jaume Roure. Senyor Roures, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
D'entrada, enmig d'aquesta crisi que estem vivint, que ens està afectant pel coronavirus, deixi'm preguntar-li com està, com es troba i com van aquests dies de confinament.
Bé, bé, confinat i amb molta paciència.
Treballa des de casa o no pot per les seves obligacions a Mediapro?
No, jo crec que treballo més des de casa que des del despatx, perquè aquí només fas que estar en videoconferències, trucades i tal tot el dia. Al final és esgotador, no? Perquè necessites més concentració i t'allegeixes menys que els dies normals, diguem-ne.
Fins a quin punt, senyor Roures, aquesta crisi del coronavirus ha paralitzat a Mediapro?
Bueno, a nosaltres ens ha afectat moltíssim, no només pel futbol, sinó per les sèries, pels rodatges de pel·lícules, pels programes d'entreteniment, perquè allí has de treballar amb molta gent i els perills eren evidents, no? I els hem hagut d'anar tancant tots pràcticament. Bueno, no pràcticament, tots tancats. Els programes d'entreteniment hem pogut recuperar alguns, com l'Intermedi, els de l'Andreu, Bonafuente, etcètera, fent, suposo, com vosaltres, no? Cadascú a casa seva, i sí, sí. Amb uns muntatges un pèl complexes, perquè la tele és una mica més complexa que la ràdio, però, vaja, la roda gira i hem de ser-hi, com tothom.
Sí, i ha d'anar rodant, encara que sigui fent equilibris, com ara ens comentava. Per curiositat, queda alguna competició en què treballi Mediapro i que es continuï desenvolupant, senyor Roures?
No, no. No, l'última va ser la Lliga Turca, que la van parar la setmana passada. Es va estar jugant fins la setmana passada, crec que dijous passat la van parar. Mm. Era l'única que quedava a tot el món, eh? No només a Europa, sinó que tot el món ha passat el mateix.
I per tant també ja s'ha aturat. Coneixíem també fa ben poca estona que hauran d'aplicar un ERTO també a Mediapro, no, senyor Roures?
Sí, sí, estem presentant els expedients que afecten a 1.200 de les 7.000 i alguna persones que treballen a la casa.
Fruit també d'aquesta crisi, de que està absolutament tot aturat, no?
Vaja, és que no, bueno, com explicava, doncs no hi ha futbol, no hi ha esports, no hi ha pel·lícules, no hi ha sèries, no hi ha els programes d'entreteniment i pràcticament els informatius han canviat moltíssim també, no? Perquè s'han de fer d'una altra manera i lògicament això afecta a moltíssima gent amb un escenari que, bueno, si et diuen que això dura 2 mesos, doncs prens unes altres tipus de mesures, però això pot durar molt temps i hem de treballar amb aquesta perspectiva, no és una cosa de 4 dies. Mm.
Avui hem sabut també, i canviant de terç, segons avançat la cadena COPE, que els 42 clubs de futbol de primera i segona divisió ja han cobrat els drets de televisió fins al 31 de maig i que els diners els ha avançat la Lliga. Ens ho pot confirmar i, si és així, explicar-nos una mica com ha sorgit aquesta iniciativa d'avançar els ingressos als clubs?
Bé, el que passa que la Lliga centralitza els ingressos de les televisions d'aquí i de les televisions de fora. I hem de tenir en compte que les televisions de fora pràcticament totes ja han pagat tota la temporada, no? Perquè sí. Es cobra tota la temporada al mes de març i tal, en general, eh? Pot haver una excepció, però... I llavors aquest és el diner amb el que es treballa fins ara. Després, després, com deia al començament del programa, aquí la cosa més important és acabar la competició d'aquí 2 mesos o d'aquí 3. No és tan important saber quan començarà la temporada vinent, perquè allà no es perden, el futbol no perdrà diners, sinó acabar aquesta competició, perquè es perdria el 30% del total dels ingressos. I això a escala europea, el futbol, són més de 7.000 milions d'euros.
A nivell europeu, el que perdria el futbol europeu, 7.000 milions d'euros si es cancel·lessin les competicions?
Gairebé 7.500, si no s'acabessin les lligues i la Champions. I això, lògicament, és un diner que no es pot perdre perquè no tornaria. Però si la temporada que ve de començar el mes d'octubre, doncs no passa res. Vull dir, bueno, no és lo normal.
Sí, sí,
i
sí,
ja veurem com s'arregla, però llavors no es perden aquells diners, no? Començaran a generar-se en aquell moment. I aquesta és la responsabilitat de les lligues pel que fa a acabar-les i de la UEFA pel que fa a la Champions. Clar, també la Champions,
sí, sí.
Com molt bé heu dit, són 1.500 milions que es quedarien penjats, que és pràcticament el 50% de tot el que ingressa la Champions. I dic acabar, bueno, de la millor manera possible, però encara que sigui a porta tancada, no?
És que tenia aquí apuntades dues coses, dues preguntes, senyor Roures. Creu que s'acabarà la Lliga a l'estiu i si la Champions també s'acabarà, però amb aquestes xifres que m'està donant vostè, crec que, vaja, la pregunta o l'afirmació és que no hi ha més remei que s'acabin, no?
Sí, 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 no, jo crec que tots els esforços, a part de cuidar la salut de tothom, lògicament, i de l'entorn, perquè no parlem només dels futbolistes, parlem dels equips tècnics, dels equips mèdics, de la gent del marxandatge, vull dir, tot el que es belluga al voltant dels equips. D'alguna manera ells hauran de fer una pretemporada / quarantena, no? Per assegurar que quan hagin de jugar estan bé físicament des del punt de vista esportiu, perquè lògicament si ara estan un mes parats o un mes i mig hauran de fer una pretemporada, diguem-ne, des del punt de vista físic, perquè no poden començar a jugar de qualsevol manera, i després durant aquesta pretemporada d'alguna manera aïllada i controlada haurà de permetre saber que poden jugar perquè no estan afectats, no?
Carai.
Vull dir que és tot un procés, que no s'arregla en 15 dies, des del moment on es pugui començar a arreglar.
Clar. Per tant, vostè dona per fet que sigui quan sigui, però veurem acabar aquesta Lliga, disputar-se al final de Lliga i també la Champions.
Jo el que apostaria és perquè tots els esforços de les lligues i de la UEFA aniran a acabar aquestes competicions. I insisteixo, no és tan important quan comencin les properes. El que no es pot permetre al futbol, que és del que estem parlant, el futbol europeu, és perdre una quantitat de diners tan immensa.
Que no sé fins a quin punt comprometria a quants clubs i a la seva viabilitat.
Exacte, sí, sí. No, no, no és que no és un diner que se'n pugui anar per les canyeries. Vull dir, és un diner que s'ha de fer el màxim perquè no se'n vagi. I després ja arreglarem el futur de la manera que convingui. Vull dir, de la mateixa manera que hi havia planificat un Mundial al mes de novembre, doncs es podran alterar els calendaris en funció de les possibilitats reals, sobretot per la incertesa. Per això no seria estrany que acabem la Lliga el juliol o a l'agost, no? La Lliga i la Champions. Vull dir que això sí que és una possibilitat.
Clar, davant d'aquesta incertesa, estem en això, que la Lliga s'anirà més enllà del 30 de juny. Això gairebé ho podem donar per segur.
Sí, bueno, però no ha de ser cap problema. Ja sé que els contractes formalment s'acaben el 30 de juny, però estem en una situació de força major que afecta a tothom. Vull dir, no, vull dir si els contractes s'acaben, els futbolistes no cobrarien, no? I lògicament els futbolistes han de cobrar i per tant ells seran també els primers interessats en poder acabar la temporada en fet, encara que sigui més enllà del 30 de juny.
N'ha parlat amb la Lliga de si és possible jugar més enllà d'aquesta data?
Sí, sí, bueno, però és que jo crec que els únics calendaris viables són els que porten a acabar més enllà d'aquesta data, perquè ara, jo què sé, posem-nos amb el millor dels mons, doncs el mes d'abril està perdut, no? Sí. Encara s'ha de continuar sanitàriament confinat amb totes les limitacions que vulguis i el mes de maig comencem a fer aquestes pretemporades, aïllaments dels jugadors i de tot l'estaf que els envolta, de manera que no pugui haver-hi cap contaminat o que no es contamini ningú en tot aquest procés, perquè llavors hauríem de tornar a començar de zero, no? Vull dir, hauríem de tornar a aïllar-los, tal, tal, tal. Llavors, forçosament, començaràs a jugar, ja dic, anant molt bé a mitjans de juny. Llavors, sí, doncs, la Lliga Espanyola crec que queden 11 jornades, no? Si no m'equivoco.
Sí, 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 sí.
I després queda el més important de la Champions. Llavors, encara que juguis dimecres, doncs el calendari dona pel que dona. I després hi ha les finals de la Champions, de la UEFA, de la Copa... Vull dir, tot això s'ha d'encabir amb un calendari, per tant, jo crec que les dates del 30 de juny queden absolutament desbordades, però jo no hi veig cap problema. No em semblaria que ningú pogués fer referència a cap mena de contracte. Estem en la situació que estem i entre tots hem de remar una mica per salvar-la. No?
A la Champions li consta si el format que veurem són uns quarts a partit únic i després una Final Four?
No, jo crec que el format no es podria canviar. Veig molt, molt difícil, entre altres coses. Estem a vuitens, que s'han jugat uns partits, uns altres no s'han jugat. Vull dir que aquests, d'entrada, s'han de jugar, no? I després venen quarts, semis i la final. No crec ni que donés temps a intentar canviar el format.
Per tant, que es continuaria jugant com fins ara, eliminatòries a doble partit i
la... Sí, sí. Vaja,
però això no ho allargaria més en el temps, senyor Roures?
Bueno, això només són dues jornades més, no? Vull dir, d'una eliminatòria a partit únic a anada i tornada, doncs és una quarts i una semis, no?
Sí, sí.
Són dues jornades més. Si estem ampliant el calendari tot el que sigui necessari, jo no li trauria, diguem-ne, ni el glamour ni la qualitat que impliquen les eliminatòries aquestes de la Champions, perquè, sí, una cosa és que cregui que s'ha d'acabar, però s'ha d'acabar el millor possible, no s'ha d'acabar de qualsevol manera, i amb la mesura que crec que no s'han de posar limitacions pel calendari de començament de les properes temporades, doncs acabem decentment aquesta, no? I després comencem de zero tots tranquil·lament. No?
Tinc per aquí el Jaume Molló. Jaume, corres per aquí, encara?
Sí, sí, sí.
Imagino...
Li voldria preguntar al senyor Roures,
sí,
com a curiositat, eh? A Mediapro els hi consulten temes relacionats amb el format de les competicions que vostès tenen els drets o produeixen? Per exemple, ara, de cara a la Lliga, per exemple, està en contacte amb el senyor Tebas i per dir, doncs, si s'han de fer partits cada 3 dies, m'invento, es pot fer?
Bueno, però això ho parlem amb totes les lligues que estem implicats, que no és només la d'aquí, és a França, és a Canadà, és a Amèrica Llatina, la Comebol, a les seleccions llatinoamericanes.
Però vostès hi han d'estar d'acord, però, per contracte, per això.
Bueno, no és que haguem d'estar d'acord, és que hem de buscar una solució entre tots els implicats, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que hi són, no? Vull dir que és un batiburrull ara de possibilitats, però tothom està a derramar el mateix vaixell. Després, estic parlant del futbol professional, no estic parlant de les federacions, que aquestes viuen, diguem-ne, amb el seu núvol, perquè això no els afecta tant. No?
Perquè si es cancel·lés una competició que Mediapro té els drets, què passaria? Déu vulgui que no sigui així, però...
No, bueno, és que no només nosaltres tindríem els drets, els té molta més gent. Doncs, lògicament, s'hauria de renegociar el contracte i aplicar la proporcionalitat del que s'ha jugat i del que no s'ha jugat. Però insisteixo que aquest és l'escenari menys possible des del meu punt de vista, perquè tothom està interessat perquè no es perdin aquelles quantitats a les que he fet referència. Tothom està interessat a que la temporada acabi dignament, encara que el calendari corri.
Com a curiositat, això està contemplat, senyor Roures, en els contractes, de dir, si es suspèn la competició, què passa?
Bueno, els contractes tenen moltes casuístiques, no? Perquè, clar, és un contracte que dura 3, 4 o 5 anys, i doncs hi ha previsions de si en lloc de 20 equips n'hi ha 18 o 16, hi ha previsions de moltes coses, i en general el 99% dels contractes hi ha la famosa clàusula de la força major, i llavors això és el que t'obliga a buscar solucions a les circumstàncies estranyes que puguin ocórrer. Mai ha passat una cosa com aquesta, no? I espero que no torni a passar. Per tant, ara estem tots una mica més enllà de trasbalsats buscant solucions més o menys imaginatives per fer front sobretot a la manca de perspectiva, no? Perquè el problema que tenim és aquest. El problema no és que el mes d'abril no es pugui jugar, el problema és que doncs, tot està cap per bonic, ningú pot garantir que el mes de maig s'haurà normalitzat la vida de la gent, no? Vaja, jo estic convençut que a més no serà així. Haurem de buscar solucions imaginatives, realistes i dignes.
Deixi'm posar o intentar un punt d'optimisme, Media, però també té presència a molts països, entre ells la Xina. Allà la situació realment s'està normalitzant de mica en mica?
Bueno, el que passa que quan parlem de la Xina estem parlant d'un país que és més gran que Europa i que té 1.300 milions d'habitants. La vida es va normalitzant. Perquè venen d'aquesta situació, però, per exemple, acaben de prendre la mesura de que els estrangers no poden entrar. Per què? Doncs perquè els últims dies les úniques noves caigudes que hi havia era de gent que venia de fora, no? I llavors han tancat les fronteres totalment a partir d'aquest, bueno, a partir de demà, crec. Vull dir que no s'hi podrà entrar, i de la mateixa manera que han tingut un parell de ciutats o a quatre ciutats o províncies totalment tancades, doncs tanquen el país i, bueno, ells al cap de 2 mesos formalment no tenien nous infectats, doncs ara suposo que estaran 2 mesos com a mínim perquè no entri ningú i no puguin tenir infectats que venen de fora i que contaminin a la resta. Però això és un procés, eh? La situació es va normalitzant, però no és una cosa que l'endemà...
Que canvia d'un dia per l'altre, sí.
Exacte, no és d'un dia per l'altre, sinó que és poc a poc, i a més amb unes dimensions poblacionals que aquí no som capaços de visualitzar, no?
No, que són descomunals.
Vivem, exacte, el nostre món, i ells són 30 vegades més grans.
Deixem que li pregunti també pel Barça. Com a culer i soci, què és, li preocupa la situació econòmica del club? Ho dic perquè recordo l'últim cop que vam parlar amb vostè, ja ens comentava que l'amoïnava, i ara amb la crisi del coronavirus ho deu veure pitjor, imagino.
Bueno, exactament, sí, però ara és una situació excepcional a la qual es buscaran, diguem-ne, mesures possibles, raonables, i suposo en les que tothom hi col·laborarà, i més o menys se'n podran sortir. Hi ha una sèrie de capítols que hi ha unes pèrdues que no es podran recuperar. Vull dir, podrà recuperar la televisió, l'estàtica i una sèrie de coses, però, per exemple, tot el que has perdut del museu, per posar un exemple, de la venda de samarretes o de coses d'aquestes, això ja són pèrdues que tens i que encara que la Lliga reprengui d'aquí 2 mesos o 2 mesos i mig, no, vull dir, no. Llavors la gent, veurem si pot anar al museu, eh? Vull dir que potser es pot jugar a porta tancada, però aquestes coses no es poden fer. Per tant, això són pèrdues que van directament contra la caixa, i això aquí és... Vull dir, això sí que està perdut, no hi ha manera de recuperar-ho. El que passa que això només farà que agreujar una situació que ja estava molt malament, es digui el que es digui i es vengui el que es vengui, i que és una llàstima, vull dir, perquè no, això ningú s'ho esperava, i no és responsabilitat de ningú, no? El deute que arrosseguem sí que és responsabilitat d'algú, però aquesta desgràcia d'ara no.
En aquella conversa a mitjans de febrer vostè ens va explicar també que posaria el cas del Barça i les xarxes socials en mans dels advocats, perquè considerava que la Junta de Bartomeu havia comès administració deslleial dels diners dels socis. Imagino que deu tenir ara, evidentment, moltes més preocupacions al cap ara mateix amb la que està caient arran del coronavirus, però sap si portarà el cas als tribunals?
Sí, bueno, és que la demanda o la querella, o com es digui, no ho sé, perquè em perdo el d'allò, ja estava preparada, el que passa que ara no es poden presentar. Sí. Però vull dir, amb tot el que... diguem, amb tota la infecció a les xarxes que aquesta directiva va provocar, evidentment que ens hi rebel·lem i que ho denunciem, perquè és una cosa, bueno, absolutament fora de lloc, inimaginable. I lògicament hem de reaccionar, no? No són coses que puguis deixar passar i com deia algú, arreglar-ho a la catalana, no? Això s'arregla de veritat, perquè, a més, pel que s'anava veient, ja es buscaven excuses de tota mena, perquè al final no hi havia responsabilitat de ningú ni tal. Bueno, és igual, ja... Però ara això no és important, això és una cosa que d'aquí mesos o d'aquí un parell d'anys, doncs, es veurà si la situació es normalitza.
de la investigació interna que n'havia de fer el Barça sobre el Barça Gate, que està fent la Junta de Bartomeu, de fet, segons va explicant, espera alguna cosa en positiu?
No, no, és que aquestes investigacions no se les creu ningú que conegui una mica aquest món, no? Perquè es fan a petició i llavors es busca el que es busca són les excuses per dir que no ha passat res. Ja veuràs com acaba així, no pensis que sortirà o potser pel mare aquell que han suspès, que no me'n recordo el nom, però ja sortirà arreglada la situació. Vull dir, segur, no esperem res de tots aquests procediments ni externs ni interns.
Veurem com
acaba. Jugant-se el pèsol, com deia aquell, a que no passa de res.
Veurem què passa amb aquest pèsol. Molló, abans d'acabar, alguna pregunta més pel senyor Jaume Roures?
Doncs una última, ja pensant més en el mig termini, sé que ara costa, però és massa aviat per dir que els concursos de drets televisius que s'organitzaran a partir d'ara aniran a la baixa per culpa d'aquesta crisi, senyor Roures?
Jo porto des de 1987 fent contractes de televisió, o sigui, 33 anys, i mai he vist que anessin a la baixa. Evidentment, ara estem... O sigui, jo ara el que crec és que les coses es miraran més a fons, des de tots els punts de vista. O sigui, crec que s'acabaran els superfitxatges aquests, no? Ja. Perquè la gent ara es mirarà les coses d'una altra manera. Això serà molt bo, això serà molt sa, no només des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista de l'ètica social, no? Perquè per mi és absolutament immoral pagar 150, 140, 100 milions per fitxar un jugador. Jo estic segur que això canviarà. Els contractes de televisió i assimilats, doncs, també estàvem en un nivell ja bastant alt, eh? Vull dir que... El que passa que en el nostre món, com que hi ha tants canvis i tan accelerats, vull dir que hem passat de la televisió de pagament, diguem-ne, tradicional, no? El Canal Plus, a les plataformes dels operadors de telefonia, que això va ser un altre impuls. Ara hi ha operadors potentíssims al mercat nous, com poden ser Amazon, Facebook, etcètera, que estan entrant al món dels esports de manera més o menys tímida o de manera més o menys de fer un test, però que jugaran un paper segur en els propers anys. I llavors és un mercat que sempre es va animant. Ara el que jo crec és que la gent ara serà una mica més raonable en general, des del món del futbol, el món de la televisió, etc. La qual cosa és bona, és sana, socialment parlant.
Doncs veurem com evoluciona. Senyor Jaume Roura, soci fundador de Mediapro, moltíssimes gràcies per ser avui a Tu Diràs. Bona nit.
A vosaltres.
Doctor, gràcies, un plaer com sempre.
Que vagi bé, em quedo amb aquesta data que apuntava el senyor Roures. Mitjans de juny, sí. Com a molt aviat, per reprendre's la Lliga.
Haurem d'esperar una mica, Molló.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, mitjans de...
Queda molt, eh?
Juny, sí, el que ha de ploure encara, que no sigui res. Gràcies, Molló, bona nit.
Vinga, salut per tots, bona nit.